L'Info Migdia, edita i presenta Emili Pacheco.
Què tal? Salutacions i molt bona tarda. El Centre d'Acció Jove, situat a la fàbrica Llobet Guri, acull demà dijous una assemblea per debatre i per votar les diferents propostes que els joves han presentat a la quarta convocatòria del pressupost participatiu de l'àrea de joventut. Segons el regidor de Participació, Marc Buch, s'han presentat 11 propostes que són ben diferents, ja que fan referència a l'oci i al lleure, altres al treball i la mobilitat i també als aspectes d'habitatge. Segons Buch, enguany hi ha hagut un petit increment de participants.
Tenim 11 propostes, per tant, doncs, s'ha incrementat una mica el nombre de participants, però bé, la mitjana dels últims anys, dels últims, recordem que aquesta és la quarta edició i sempre ens hem estat al voltant de 10 propostes. I bé, hi ha diverses propostes, recordem que s'havien de diferenciar entre tres categories, que eren habitatge, mobilitat i oci i lleure, i la majoria, com acostuma a passar, doncs, són d'oci i lleure, tot i que també n'hi ha doncs, d'habitatge i mobilitat.
Movem-nos és una proposta que presenten els joves Les Torretes. Té un cost de 4.900 euros i consisteix en desenvolupar diferents activitats organitzades directament pels joves i escollides a través d'una assemblea. Ingrid Gómez ha presentat el projecte Marató Cinematogràfic. Es tracta d'un cop al mes durant un cap de setmana. Es faria un cop al mes, volíem dir, durant un cap de setmana i on es projectarien pel·lícules d'una mateixa temàtica. Té un cost de 4.000 euros. Saturday Nights serien dues festes que es farien a la sala polivalent de la fàbrica Llobet Guri entre els mesos de març, abril i octubre i novembre. El cost per tirar-les endavant estaria entre els 3.000 i els 4.000 euros, una proposta que planteja Arnau Magrià. Calella Lit Dap és una proposta que fa la Maria i en aquest cas per tal de donar a conèixer Calella i unir les entitats del municipi. Es podria fer els mesos de primavera, diu, i costaria 2.000 euros. En Pol, en Marc i l'Adrià proposen tirar endavant un torneig de futbol 7 gratuït. Es faria a l'estiu amb un cost de 500 euros. En Richard Pereira ha proposat en l'àmbit del treball i la formació la creació d'una borsa de treball per joves que no tenen experiència laboral i que tenen problemes per accedir al mercat laboral. Tindria un cost de 500 euros, en aquest cas serien despeses per la difusió de la proposta. Un altre dels projectes que se sotmetrà a debat a votació demà dijous a l'Assemblea dels Joves és el d'unes xerrades o sessions informatives sobre tot allò que cal saber per l'emancipació. Es faria un cop al mes amb un cost d'entre 1.000 i 1.500 euros. Calella Sul Picnic podria ser una jornada d'actuacions musicals al pati de l'Os del Parc del Mau amb grups de soul, de jazz i de funk, entre d'altres, amb grups de referència a nivell estatal. La proposta la fa Virginia Niemann i remarca que es faria en un ambient familiar amb tallers pels més petits i servei de menjar amb les famoses food trucks. Seria, segons ella, una forma de redescobrir la música afroamericana dels anys 60 i 70 i alhora recuperar la tradició del vermut i el pícnic, tres conceptes oblidats i que ara tornen a estar de moda. El cost d'aquesta proposta seria de 5.000 euros i ella proposa que es faci l'1 de maig de l'any que ve des de les 11 del matí fins a les 8 del vespre. Marc Buch subratlla d'aquesta proposta el seu caràcter familiar.
Proposa una jornada d'actuacions musicals, però de caràcter familiar, és a dir, acompanyada doncs, de tallers, tant per nens petits com per gent doncs, més gran, i també doncs, un seguit d'ofertes de menjar a partir de food trucks, que ara està, doncs, sí, comencen a estar molt de moda, i una mica la proposta seria aquesta, i a més doncs, fer el vermut, és a dir, durant tot un diumenge, doncs, activitats per tota la família.
Més propostes en calçota't a Calella, això és el que ens proposa Anna Rosic Soler. Una calçotada popular al Passeig de Mar amb concerts tindria un cost de 3.000 euros i, evidentment, s'hauria de fer en època de calçots. Aida Hortet Teixidor proposa en l'àmbit de l'habitatge poder ajudar a la gent que no té recursos a pintar les seves cases. Té per títol pintura solidària i podria estar entre els 3.000 i els 4.000 euros. I una proposta que repeteix, la que fa José Garrido, Hip Hop Warriors, és un esdeveniment dedicat a les quatre arrels del hip-hop. Tindria un cost d'entre 4.000 i 5.000 euros. El regidor de Participació anima els joves d'entre 15 i 30 anys a assistir demà dijous a partir de 7:45 del vespre a aquesta assemblea per tal de conèixer de primera mà aquests projectes i també poder votar-los.
Recordem doncs, que a 7:45 tenim les votacions, tenim una assemblea allà en el centre obert, oberta a tots els joves de Calella de 15 a 30 anys, per tant tots aquells que tinguin interès, doncs els animem a que vinguin perquè puguin doncs, votar aquestes propostes, per saber quines són les propostes que que els joves de Calella creuen que són més interessants i, per tant, les que han de tirar endavant.
Recordem que l'àrea de joventut de l'Ajuntament de Calella ha estat la pionera en desenvolupar els pressupostos participatius, en aquest cas permetent als joves de la ciutat que decideixin quines propostes d'activitats volen realitzar, voldrien fer amb 10.000 euros globals. L'assemblea de demà dijous es fa a partir de 7:45 al Centre d'Acció Jove.
Tot el que passa a la ciutat, a Ràdio Calella i Calella Televisió. Hi som sempre.
I notícia que hem conegut fa poca estona, l'alcaldessa de Calella, Montserrat Candini, ha estat reelegida presidenta de la Comissió de Turisme de l'Associació Catalana de Municipis, càrrec que ostentarà fins l'any 2019. L'objectiu d'aquesta comissió és aplegar càrrecs electes i tècnics per debatre i posicionar-se sobre totes aquelles qüestions turístiques que afecten de manera directa el món local català. Candini, a més de ser alcaldessa d'una de les principals poblacions turístiques més emblemàtiques de Catalunya, porta també a la comissió la seva experiència com a presidenta durant els 4 anys anteriors. Segons Candini, ser presidenta de la Comissió del Turisme de l'Associació Catalana de Municipis significa posar en valor la importància que representa el turisme com a sector econòmic important del país, alhora que cal, diu, sumar sinergies de tots els municipis turístics per impulsar de manera coordinada interessos i eixos de treball que siguin compartits. És una notícia que, com us expliquem, hem conegut fa molt poca estona abans d'entrar al directe d'aquest informatiu. Més coses, més qüestions. Aquest dijous a l'Escola Freta s'hi projecta el documental Paddling to Alaska, que explica l'aventura de Rai Puig, que va fer una travessa en solitari amb caiac per la costa del Canadà i Alaska, fent un recorregut de 2.000 quilòmetres en 95 dies. El mateix Rai Puig assistirà a la projecció d'aquest documental a Calella, fet a partir d'imatges de la seva travessia l'estiu passat. La pel·lícula relata les seves vivències i experiències amb ossos, amb balenes, amb glaceres, corrents marines, mal temps i, sobretot, també els dies de solitud. L'activitat s'emmarca en el Cinefòrum del centre de l'Escola Freta, que el monogràfic d'enguany està dedicat a la natura. Dijous es faran demà 2 sessions del documental per al primer i pel segon cicle d'ESO. Ens ho ha explicat Manel Teodoro, que és el cap d'estudis de l'Escola Freta.
Cada any aquí a l'escola, des de les activitats culturals que coordinem, doncs fem un monogràfic, i aquest any el monogràfic era els diàlegs amb la natura. I de seguida que va sorgir aquest tema, doncs una de les coses que es van proposar és que pogués venir doncs aquesta persona, en Rai, a passar el seu documental, que ara mateix està estrenant a totes les capitals, diguem-ne, catalanes. I penso que és la primera vegada que el faça al Maresme, i ha sigut una sort de que pugui venir, que ens passi el documental i en els alumnes de l'ESO, i que en puguin gaudir de les seves aventures, de les seves experiències i de tot plegat.
Les projeccions es faran al matí i a totes dues hi assistirà Rai Puig, com ara sentíeu, que comentarà l'experiència i obrirà també un torn obert de preguntes amb els alumnes. Destaquem altres informacions. S'eleva a 10 el nombre de detinguts per l'agressió que va patir un jove el passat 22 de novembre a la sortida de la discoteca Tropicana de Malgrat de Mar ahir a la tarda, i segons informaven Mossos d'Esquadra, es van arrestar 2 persones més, de les quals no n'ha transcendit ni l'edat ni el veïnatge ni tampoc de què se'ls acusa. L'espera que passin a disposició judicial avui dimecres. Se sumarien els 8 joves d'edats compreses entre els 19 i els 22 anys que van ser detinguts dimarts al matí, tots ells veïns de Granollers, de nacionalitat espanyola. Se'ls acusa d'un delicte de lesions. A resultes de l'agressió, la víctima continua hospitalitzada a Can Ruti en estat greu. Una altra persona va patir ferides lleus. Els fets van ocórrer a les 6 del matí, quan l'establiment d'oci ja havia tancat. I ha ingressat a la presó l'home que va ser detingut en la relació al doble assassinat de Premià de Mar. El titular del jutjat d'instrucció número 2 de Mataró li imputa un delicte de robatori amb violència en casa habitada, a més també de l'assassinat. Segons ha informat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, el detingut, que té 40 anys, era un conegut del matrimoni però no família. Aquesta és la mateixa línia que segueixen Mossos i que explicaria que els accessos dels domicilis no estaven forçats. Els cadàvers dels avis de 74 i 72 anys van ser localitzats pel seu gendre en un passadís del pis on vivien, en un carrer molt cèntric de Premià de Mar, al costat del mercat municipal. Tots dos presentaven ferides mortals d'arma blanca. i el jutjat d'Arenys de Mar ha ordenat l'arxiu de la denúncia penal presentada contra la secretària accidental de l'Ajuntament d'Arenys de Munt per part de dos regidors del grup mixt, Josep Manel Ximenis i Esther Sánchez. Aquests consideraven que s'havien comès irregularitats en l'informe que la funcionària va elaborar i segons el qual dictaminava que la possessió legal del grup municipal de la CUP recau exclusivament a la regidora Maria Ballester, d'acord amb la decisió de l'Assemblea Local de la formació independentista. En el ple del 30 de juliol, recordem-ho, els grups municipals d'Esquerra, PSC, Convergència Democràtica, la CUP i PP d'Arenys de Munt van acordar una declaració de rebuig a la denúncia. En ella s'explicita que les picabaralles polítiques, en aquest cas entre la CUP i els membres del grup mixt, no han d'afectar els treballadors municipals. Arenys de Mar rebrà poc més de 37.000 euros per l'àrea de serveis socials gràcies a una subvenció de la Diputació de Barcelona de la qual n'hem parlat aquests dies. Aquesta ajuda s'engloba en el programa complementari de garantia de la suficiència financera local i de suport a la prestació de serveis socials del Pla Xarxa de Governs Locals. A tot el Maresme s'ha subvencionat amb 1 milió d'euros. Des d'allà, des d'Arenys, ens informa ara Carlota Tanganelli. Carlota, bona tarda.
Bona tarda. L'objectiu és vetllar per la sostenibilitat de les hisendes locals i assegurar la continuïtat dels serveis públics. Per determinar la quantitat de diners per cada municipi, la Diputació ha tingut en compte la renda bruta familiar disponible, corresponent al 2012, i la taxa d'atur del setembre del 2015. La coordinadora de serveis socials, Montse Altés, ha destacat que a hores d'ara encara no han rebut cap notificació oficial d'aquesta subvenció, però preveu que reverteixi en ajudes a les persones més necessitades, a nous projectes o també a un reforç de personal dins l'àrea.
Revertirà amb ajudes a la gent, a les persones que més ho necessitin. Una part, heu de pensar doncs, que ja s'estava fent, que no s'havia deixat d'ajudar cap persona i ara amb aquesta ajuda doncs, n'arribaran més. Amb aquests diners es podrà reforçar els serveis socials amb més personal i també es podran fer projectes.
De moment, però, encara no s'ha especificat amb exactitud el destí d'aquests diners i caldrà acabar de perfilar les necessitats del servei.
Gràcies, Carlota, i ens quedem encara a Arenys per dir-vos que totes les persones usuàries de l'aplicació Google Maps ja poden visitar virtualment el Centre Cultural Calisai i l'Església de Santa Maria d'Arenys de Mar amb el seu retaule barroc. Aquest tipus d'eina tecnològica permet a qualsevol persona i des de qualsevol lloc del món passejar i veure l'interior d'aquests dos emplaçaments de la població. Google Maps s'ha confirmat com a la principal eina de geolocalització mundial i cada cop més negocis i institucions públiques aposten per estar-hi presents. Arenys de Mar s'assuma ara a aquesta plataforma que ofereix serveis i utilitats més enllà de la seva cartografia. I l'Ajuntament de Palafolls ha editat un llibre sobre el món agrícola del poble com a regal de Nadal. Des d'allà ens amplia la informació Jordi Pratsavalls.
L'agricultura a Palafolls, abans i ara. Aquest és el títol del llibre que aquest Nadal edita el consistori com a regal als palafollencs. Fa anys que el consistori edita llibres sobre el nostre municipi com a present nadalenc. L'any passat, per exemple, es va editar un treball de recerca d'estudiants de l'IES de Palafolls sobre el castell de Palafolls. Enguany es repeteix la fórmula d'editar en format llibre un treball de recerca d'un estudiant local. Així, l'agricultura a Palafolls, abans i ara, és el treball de recerca que va presentar a Aleix Freixa el curs passat quan era estudiant de segon de batxillerat. El llibre repassa la història d'aquest sector al nostre municipi, així com la importància i la influència que va arribar a tenir en la vida palafollenca fa uns anys enrere. De fet, Palafolls ha estat sempre una població eminentment agrícola, un sector que continua tenint forta presència. El jove creu que fins ara no s'havia tractat prou la relació entre el món agrícola i el nostre municipi, per això va decidir fer aquest treball de recerca. Ell mateix ha explicat que el seu avi era pagès, cosa que també ha influït a l'hora de fer aquest treball.
El tema de l'agricultura és una cosa que segurament molta gent es pensa que interessa poc a la gent jove, i és veritat, no hi ha poc interès en aquest tema. Però a mi és un tema que sempre m'ha interessat des de petit. He rebut segurament la influència del meu avi, que és pagès, i sempre m'ha ensenyat molt de tot aquest sector i tot aquest món de l'agricultura. I vaig pensar que era un tema que a Palafolls no estava gaire, no se n'havia parlat gaire, no, de l'agricultura a Palafolls. Em va semblar que seria bona idea doncs destacar el pes que havia tingut aquest sector a Palafolls, perquè no cal no oblidar que fa 50 o 60 anys l'agricultura era el sector dominant a Palafolls i, per tant, vaig decidir doncs, aprofundir una mica en aquest tema.
El llibre que es presenta per Sant Esteve fa un repàs al llarg del temps de l'agricultura de Palafolls. En aquest sentit, la recerca històrica del llibre comença a mitjans del segle XIX i arriba fins a l'actualitat, repassant els canvis que ha patit el sector tant a nivell tecnològic com de productes cultivats.
La penya 100 quilòmetres prepara la cursa de les 6 hores que es farà aquest diumenge al passeig Manuel Puigvert. Els participants hauran de posar a prova la seva resistència, mantenir ritme de cursa durant aquest temps i en un circuit de 3 quilòmetres entre el pas a nivell i la volta del Far. Serà la 16a edició de l'esdeveniment, plantejat com una trobada d'amics i aficionats a l'esport que, en acabar, compartiran un dinar de germanor. La cursa de les 6 hores de Calella ofereix diverses modalitats d'inscripcions, la de 25 euros només per participar en la prova de resistència o la de 35 euros que també inclou el dinar de germanor. Núria Ruiz, de la penya 100 quilòmetres, ens ha recalcat que no es tracta d'una prova estrictament competitiva, sinó més aviat una cita per aplegar membres del grup i aficionats a l'esport.
Una cursa que tothom arriba primer, perquè és quan fan les 6 hores, tots paren. El que ha corregut més ràpid pues, ha fet més quilòmetres, el que ha corregut menys pues, ha fet menys. Es comença a les 9 del matí i s'acaba a les 3 de la tarda. I són voltes des d'aquí del pas a nivell de Calella fins a sota el Far, per tot el passeig marítim. És anar i tornar i es va comptant les voltes que fa cada un. Quan s'acaba pues, es dona un diploma, un trofeu, i després anem a dinar tots junts per celebrar l'1 de la cursa.
L'organització preveu un màxim de 50 inscrits a la modalitat que inclou el dinar per qüestions d'aforament del restaurant. Les inscripcions es poden fer trucant al telèfon 93 456 0748. La penya 100 quilòmetres és l'encarregada també de muntar les 100 quilòmetres de l'Almaresma, una cursa de resistència que té lloc per primavera a Calella. En aquella època, la pauta la marca la distància i no pas el temps. I ara, precisament, parlem del temps. Petita pausa per la publicitat de 23 segons i arriba la previsió amb Joaquim Serra.
El Consorci per al Tractament de Residus Sòlids Urbans del Maresme patrocina aquest espai. Veniu a gaudir del simulador 4D i de la visita guiada. Consulteu unvolalresidus.com o truqueu al 93 741 1030.
La situació meteorològica continua sense canvis importants respecte als últims dies. Avui, novament, esperem que el temps sigui estable i completament assolellat a tota la comarca, amb unes temperatures molt suaus i agradables, sobretot durant les hores centrals del dia, com ahir. Les màximes s'enfilaran fins als 15 o 16 graus, això després que aquesta passada nit les temperatures hagin pujat lleugerament respecte a la nit anterior. Els vents han de continuar avui molt febles, vents que ho faran de component sud a sud-oest entre aquest migdia i la tarda, i amb una situació marítima tranquil·la, mar arrissada, com a molt petites eres de marejol a partir del migdia aquí a la costa de la comarca. Tot plegat ben poca cosa. Sembla que n'hi ha per dies, novament d'anticicló, i per tant, al llarg de demà continuarem parlant de temps estable i de domini del sol a tot el Maresme. Continuem també sense variacions pel que fa a les temperatures i també amb molta tranquil·litat en conjunt a la zona marítima del Maresme, ja que els vents continuaran molt febles. Demà passat, 3:15 del mateix, esperem un divendres que també estarà marcat pel temps estable i per l'ambient assolellat a tota la comarca. Les temperatures divendres no variaran, fins i tot podien baixar una miqueta les mínimes, però serà un lleuger descens poc important, com dèiem, pocs canvis. Caldrà esperar al llarg de les properes jornades perquè continuem amb domini anticiclònic i ja podem avançar que aquest proper cap de setmana també s'ha de mantenir l'estabilitat i la bonança meteorològica amb unes temperatures que, si més no de dia, continuaran molt suaus i agradables.
Marxem. A partir de la informació, com sempre, continua els butlletins horaris de Ràdio Calella. El primer a les 2 de la tarda i a les 8 s'arriba Dolors Lieuri amb l'Info Vespre. També podeu estar informats a radiocalella.cat, a calellatv.cat i perfils de Facebook i Twitter de Ràdio Calella Televisió. Gràcies, com sempre, per la vostra companyia i que passeu una molt bona tarda. Adéu-siau.
Més informació a www.radiocalella.cat.